els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Dos minuts que passen de les 11 del matí. Bon dia de nou, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Com estàs? Com va el matí?
Bé, amb ganes. Estic a punt ja aquí per omplir la matrícula.
Ja, la matrícula, que ja està oberta. Clar, home, sí. Els divendres, de fet, clar, aprofitem que tenim aquesta matrícula oberta que feia referència a l'Olga per parlar d'educació. I ens acompanya, per tant, l'Anna Pagès. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, professora?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Clar, avui partim d'una pregunta, no?, que hauria d'estar, podríem dir, superada, no? Tu ets de lletres o de ciències?
Sí, això és un tòpic que durant molts anys va funcionar força bé. I potser ara encara circula.
Sí, crec que sí. I a més, va associat a una sèrie d'estereotips. No? Hi ha qui pensa que si ets molt intel·ligent hauries de ser de ciències, que si potser ets una mica friqui hauries de ser de ciències, que si no t'agrada gaire l'esforç hauries de ser de lletres...
Sí, hi ha aquesta sèrie tan divertida, el Big Bang Theory, no? Que molts adolescents han vist, que són tots una colla de friquis socialment difícils perquè estan doncs, pensant tot el dia en la física quàntica. Ah. I això és un estereotip. Els estereotips dels perfils educatius han funcionat sempre com per definir una cosa que al final no representa gairebé els nanos.
I també moltes vegades, ara que estàvem parlant doncs, això, no?, de ciències, de lletres, les ciències sempre han estat com més demanades pels nens, no? Que moltes vegades les noies doncs, els hi costa, no?, en el camp de les ciències. Professora Pagès?
Bueno, això també és un estereotip, segurament socialment construït, culturalment construït al llarg dels anys. Per això els moviments feministes ara reclamen la importància de proporcionar a les nenes una bona formació en això que anomenen STEM, no? Ciència, tecnologia.
I que siguin conscients que, tot i que ara potser no veuen molts referents, que tenen tantes aptituds, capacitats i possibilitats de fer ciències o lletres uns i altres, perquè potser també els hi passa, no? Ens trobem, per exemple, en el món de l'educació, quan vas a una escola, la immensitat de mestres, dones que hi ha, sobretot de primària, i possiblement hi ha nois que volien fer, que volien estudiar educació per ser mestres, però els hi faltaven referents o pensaven que allò que no era pels nois.
Exacte, jo crec que els interessos en educació són una cosa que s'adquireix. No són innats els interessos. Per tant, ets de lletres o de ciències. Aquí el pitjor és fer servir el verb ser. Perquè un es pot fer de lletres o es pot fer de ciències, però no sé.
I per què creu que no hem superat, no?, aquesta dicotomia, que encara es manté aquest debat?
Mira, jo vaig estudiar a l'escola als anys 70 i recordo que es va posar molt de moda els tests. Des de personalitat, des d'intel·ligència, i feien screenings a totes les classes i a tots els nivells. Una mica amb la idea de que amb el test s'acabaria descobrint aquesta cosa innata, aquesta predisposició. I això encara avui, i potser diria s'ha agreujat en alguns casos, perquè l'ús de la psicometria, malauradament, no, a vegades no afavoreix els processos educatius, doncs una cosa consolidada.
Anna, hauries de veure la cara de la Mercè de sorpresa, en sèrio, i em mira com dient, a veure, tu que també vas estudiar als 70, i jo li dic, sí, a mi també m'ho van fer.
No, estava pensant, clar, a mi no m'ho van fer, no em van fer aquest test, que va haver-hi un moment el van deixar de fer.
Sí, jo recordo la dècada dels 70 i a l'escola ho feien a tothom. Llavors era divertit perquè ens donaven qüestionaris als blaus pels nens i als roses per les nenes.
Ai, això m'ho vaig saltar.
Qüestionaris diferents.
Però escolteu, una pregunta, perquè clar, moltes vegades nosaltres sempre hi ha el típic debat, no?, de dir, ostres, és que potser no són prou madurs els nens en el moment, els adolescents, a l'hora de triar una carrera o una altra, no?, quan acaben batxillerat, però també sí. Creieu que aquesta dicotomia, no?, ets de ciències o de lletres, també és una edat que són poc madurs encara els nens per saber cap a on volen tirar?
Clar, jo crec que aquí la qüestió és haver de triar massa d'hora, sobretot perquè pots rectificar, o sigui, tu pots dir m'interessa més això o m'interessa més allò, explorar i després decidir que no és el que t'agrada més i poder rectificar. Les decisions educatives a vegades són molt unilaterals i aquesta és la dificultat. Als Estats Units, per exemple, els colleges tenen major i minor. Llavors tu pots fer, per exemple, de major, doncs fas més lletres, i de minor pots fer més ciències. I aquesta idea de combinar el trobo molt interessant, i això és cap on hauríem d'anar, em sembla.
Estem al matí a Ràdio Estel, a l'espai Matrícula Oberta. Doncs avui parlem d'aquesta dicotomia de lletres o ciències que hauria d'estar, la veritat, superada. I hem trobat una conversa, Olga, molt interessant sobre aquest tema. Es titula Un diàleg entre ciències i humanitats pel segle XXI.
Sí, BBVA patrocina el banc, patrocina uns continguts sobre divulgació científica. S'anomenen Aprendemos Juntos, els podeu trobar a YouTube, per exemple. A vegades són xerrades en públic. A mi m'agraden especialment les converses de la Zuberoa Marcos, que és periodista i doctora en biologia, la que va ser fa anys la directora d'un programa meravellós de divulgació científica que es deia 314, la 2, doncs la Zuberoa parla amb convidats. I hi ha una conversa de gener d'aquest 2021, la convidada és Jimena Canales, historiadora de la ciència i escriptora, que es titula així, no? Un diàleg entre ciències i humanitats pel segle XXI, i comencen parlant de la necessitat d'aquesta interconnexió entre ciències i lletres.
I per a mi és alarmante pensar el gran número de gente que hay haciendo ciencia y el pequeñísimo número de personas que existen pensando sobre la ciencia. Entonces siento que es una profesión muy, muy importante, que me gustaría que más gente se uniera.
Aquesta reflexió és una invitació que ens recorda, per exemple, que les grans tecnològiques, IBM, Google, Microsoft i d'altres, munten equips multidisciplinars. Alguns dels perfils més demandats, de fet, són filòsofs, historiadors, músics, a llocs on ens imaginem que hi ha molts enginyers, molts físics, o enginyeres i físiques. No? Humanistes, necessiten humanistes amb capacitat per fer-se preguntes, que tinguin un raonament lògic i una ment oberta. Perquè, Anna, si ens haguéssim de definir el perfil d'un treballador del segle XXI, un de ben competent aniria molt més enllà d'aquest ciències o lletres, no? Com hauria de ser?
Home, i tant, molt més. Mira, Manel Castells, l'actual ministre, insigne ministre d'Universitats, sí. Quan va escriure un llibre fantàstic que es diu La societat de la informació. Són tres volums. En l'últim volum, l'epíleg, es titula Comprendre el nostre món. I aquí ell diu que hi haurà en el món del futur, que és on estem ara, dos grans tipus de treballadors. I uns que són els treballadors lineals. Aquests són els treballadors que podran ser substituïts en qualsevol moment per una altra persona o per una màquina. I després diu, hi haurà els treballadors simbòlics. Diu, els treballadors simbòlics són els que tindran idees, són creatius, i el que s'empesquen no pot ser substituït ni per un altre ni per una màquina. Per tant, aquesta idea de l'insubstituïble, de les idees creatives, de la projecció cap endavant, això incorpora moltes disciplines i molts punts de vista. I per això no podem dir lletres o ciències, sinó que hem de parlar més aviat d'una formació polivalent.
Uh-huh. Avui estem parlant amb l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Professora Pagès, el món real, clar, no es divideix entre ciències o lletres. I d'alguna manera, doncs, hem de saber gestionar la nostra economia familiar i alhora hem de poder, doncs, escriure mails sense faltes, si pot ser. Llavors, clar, el món laboral dista, no?, de la divisió lletres-ciències. L'escola ha sabut adaptar-se als canvis?
A l'escola sempre se li demanen que s'adapti a tot. L'escola fa el que pot. Sí. Fa el que pot. L'escola, més que adaptar-se als canvis, l'escola el que fa és intentar donar una formació de base, que sigui consistent. I això ja serà molt, clar, si ho aconsegueix. I és difícil. Però en aquesta formació de base hi ha d'haver molts elements, no únicament una especialitat o una altra, sinó que de base vol dir que ha de ser transversal. Llegir, escriure correctament és una cosa que et serveix tant per ciències com per lletres.
Com ara, no sé, les noves generacions, no?, que potser diuen, no, és que jo l'Scratch no m'interessa, jo programar no m'interessa. És com ara enviar un correu electrònic. Tothom ha de saber enviar un mail, no?, tothom ha de saber baixar-se un programa. Són coses essencials pel dia a dia.
Sí, jo recordo que a l'escola, els que érem de lletres, hi havia molta gent que era de lletres i deia, no, és que jo, a mi les matemàtiques no em van, és que no ho entenc perquè sóc de lletres. I aquest era un
argument
que es feia servir molt.
Sí, totalment.
Exacte. I doncs bé, això no hauria de ser així, sinó al contrari.
El que sí que ens trobem, per exemple, és centres educatius que infantil ha canviat moltíssim i està llunyíssim d'aquesta dicotomia de ciències o lletres. També és veritat que llavors s'han de dedicar a jugar, no? Però primària ja comença a estar tot més interrelacionat, es fan classes que no són 45 minuts o una hora, sinó que a l'aula es treballen diferents matèries alhora, de forma transversal, potser amb projectes o sense, fins i tot hi ha instituts que la ESO segueixen amb aquest esperit, però després arribes al batxillerat i, clar, tens les PAU que et pressionen per dalt i que fan que llavors sí que es condicioni, no?, i deixi de ser tot això més interdisciplinar, més enriquidor, per anar directes de cara a barraca i obtenir uns resultats per poder anar a la universitat i possiblement tornar a pensar, tu ets de ciències o de lletres.
Sí, sí, això de l'orientació al rendiment és molt, molt lamentable, sobretot perquè al final l'examen és el que dona sentit al procés i hauria de ser l'inrevés. Nosaltres a Catalunya això als anys 30 ho vam entendre clarament, i l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella, que es va fundar l'any 32, justament parlava dels exàmens com d'aquests procediments rònecs que el que fan és alterar l'interès de l'experiència.
Pels que creuen que això de no dependre tant de les qualificacions són invents recents, perspectiva històrica, no? A l'IEPAR de la Ciutadella, 1932-39, què proposava aquest projecte educatiu?
Aquest és un projecte extraordinàriament interessant que va propulsar el Consell de Cultura, que en aquell moment estava dirigit per Ventura Gassol. La idea era que no hi havia exàmens, no hi havia llibres de text, això no volia dir que no hi hagués llibres, i no estava dividit per matèria, sinó per grans àrees de coneixement. I es treballava molt el contacte amb l'exterior, l'observació, el llenguatge acurat. Què era el que ells defensaven per damunt de tot? Era l'interès, l'importància dels mestres. Els mestres havien de ser una gent d'una cultura extraordinària per poder fer això, és a dir, passar d'una matèria a l'altra, proposar projectes que fossin transversals, i el director de l'Institut Escola del Parc, que era un físic, es deia Josep Estalella, el doctor Estalella sempre deia que el mestre havia d'estar per sobre de la metodologia, perquè era el mestre el que impregnava d'ànim a l'empresa. Quan la metodologia substituïa el mestre, llavors les coses anaven malament. Avui dia potser hem fet al revés. Hem donat més prioritat a la metodologia, i poca prioritat a la figura del mestre.
Del mestre.
No?
És que ara, quan estàvem escoltant la professora Pagès, i que em venia al cap, jo, per exemple, la meva mare sempre recorda que tenia la seva professora de tota la vida, des de començament de primària. Clar, vivia en un poble, no? I que era la professora que l'acompanyava bona part de la primària, per no dir que gairebé tota.
Sí, sí, sí. I, de fet, per exemple, una de les coses més boniques que hi havia a l'Institut Escola, ells van crear unes colònies, van arreglar una masia que es deia Can Sorell, i anaven a les colònies. Però durant l'estiu els nens escrivien als mestres i els explicaven el que feien. O sigui, hi havia una relació autèntica
Totalment,
entre els mestres
clar.
i els alumnes.
Clar, són coses que es van perdent, no?, en el transcurs dels anys, no?, i que potser s'haurien de recuperar.
Sí, creus que hi hauria familiars reticents a aquest canvi? Ja sabem que a vegades quan hi ha escoles que incorporen els ambients amb nanos de P3, P4, P5, que bé, tampoc no els estan preparant per anar a la universitat, hi ha gent que, doncs això, reticents al canvi, però deixaran d'aprendre? No sabrà escriure? Bueno, no, t'estem oferint una altra manera d'aprendre, no? Que hi ha gent que potser no... que li costa. Li costa.
Sí, jo crec que el discurs ambiental és un discurs de rendiment i benefici. Si fem una cosa és per alguna altra. Però no hi ha la idea de la finalitat ni la idea de la gratuïtat. Llavors les famílies viuen en una societat que s'alimenta d'aquests ideals tan poc saborosos, que són formes d'entendre la vida molt, molt pobra, més aviat empobrides. Llavors jo crec que s'ha de fer entendre a les famílies que l'exigència i l'alegria en l'aprendre no són dues coses incompatibles.
I m'imagino també que en aquesta línia, des de les famílies, també hauríem d'oblidar això de... A tu què t'agrada més, llegir o les mates, no? Uh-huh. Que nosaltres també siguem conscients perquè condicionem a vegades amb les preguntes que fem.
Clar, i tant, i tant. Jo, per exemple, era de lletres totalment, al 100%, però m'agradaven molt les equacions de segon grau. I perquè això d'aïllar la incògnita es veu que a mi em ressonava molt i m'agradava moltíssim, però era l'única cosa de les matemàtiques que m'agradava. I això és com molt especial, però si a mi m'haguessin impulsat una miqueta més l'interès aquest per... Bueno, després em vaig dedicar a temes de filosofia de l'educació, que són una mica aïllar la incògnita, eh? Però, bueno, vull dir que llavors s'hauria de veure els nanos a què s'enganxen realment, no? I això... explotar-ho, impulsar-ho, donar-li força.
Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, per superar doncs, aquesta dicotomia que estàvem dient, tu ets de ciències o de lletres, què hauríem de fer?
Hauríem d'interessar-nos per tot. Interessar-nos per moltes coses diferents, no només agafar un element. I els professors els primers. Els professors haurien de ser gent d'una gran cultura. Doncs, una gran cultura a tots els nivells.
Nosaltres, i els professors, i també els periodistes, i al final, Olga, perquè també hem de saber gairebé de tot, de ciències, de lletres, de medicina, de tot.
D'art, de sèries, de ara també de sèries.
Doncs moltíssimes gràcies, professora Pagès.
De res a vosaltres.
Ens retrobem ben aviat aquí al matí a Ràdio Estel de Matrícula Oberta. Cuidis moltíssim.
Perfecte, un plaer, un cap de setmana.
Matrícula Oberta, un podcast de Ràdio Estel.